La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui parlarem d'una de les moltes xacres que arrosseguem del patriarcat, la bretxa salarial. I per fer-ho tenim a l'estudi Ramon Bernils de Laio Coronado, periodista del Cugatenc, i que ens fa molta il·lusió que ens pugui acompanyar a la tertúlia, que feia temps que ho intentàvem i per problemes de gènere complicat. Laia, molt benvinguda.
Sí, moltes gràcies.
Ens acompanya també Bernat Vella, periodista del Tot Sant Cugat. Bernat, ben tornat.
Gràcies,
des
bon
de,
dia.
Des del juliol.
Sí, que no ens vèiem.
No compartíem aquest espai. I Eduard Jané, activista cultural i crític d'arts escèniques. Benvingut.
Bon dia.
Amb tu sí que ens hem vist, eh?
I tant. I espero que ens veiem més.
Ens hem vist, ens seguirem veient, ens seguirem escoltant. I avui, de fet, a partir de les 12, els oients tenen una cita amb tu al Molta Comèdia per conèixer... què fan els programadors del Teatre Auditori, entre moltes altres coses. Podran descobrir a partir de les 12, en punt. Bé, tornem al tema que ens ocupava. Ahir publicàvem una notícia en aquesta casa, parlant de la bretxa salarial, i és que els homes cobren un sou anual de 18.000 euros superior al de les dones d'aquesta ciutat. Així, la bretxa salarial de gènere en els contractes indefinits és d'un 29,2% a la ciutat, mentre que la mitjana del Vallès Occidental és del 20,5%. Tot i que en els darrers 8 anys s'ha reduït aquest percentatge, les darreres dades de l'Observatori del Vallès Occidental del primer semestre d'enguany, del 2024, constaten que hi ha moltes més dones que homes fent treballs temporals o a temps parcial a la ciutat, cosa que provoca aquesta bretxa tan marcada. Ens ho explicava el tècnic de l'Observatori, Enrique Ortega, a Cugat Mèdia.
La persistència de les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral. Trobem que les dones tenen un menor salari, un major pes en l'atur registrat, unes pitjors condicions contractuals, una major durada de l'atur...
Bé, la bretxa salarial és una, ho dèiem, una xacra que s'ha d'abordar des de diferents perspectives. En tot cas, us sorprèn que la ciutat sigui gairebé del 30%, 10 punts més alta que la mitjana de la resta de la comarca?
A mi la veritat és que sí que em sorprèn. A Espanya, tot el país d'Espanya, és el 24,5. I em va semblar una mica estrany perquè... si penso teòricament amb el nivell sociològic i de preparació de la gent que viu a Sant Cugat, doncs em sembla bastant raro.
Després veurem que no hi té res a veure.
Sí, exactament. El que sí és veritat és que hi ha una característica que s'ha de dir, i és que òbviament la dona té un problema, sempre l'ha tingut, però continua tenint, tot i l'evolució, perquè penseu una cosa, puc dir alguna cosa tipus familiar?
Sí, no? Sí, tant.
Molt bé. Quan jo vaig casar, l'any 1965, del segle passat, hi havia una paga, el Ministeri de Treball donava una paga a la dona, si firmava un document, signava un document conforme, no continuaria treballant. És a dir, es premiava a la dona perquè, una vegada casada, anés a casa, es convertís en la
mestressa de casa,
mare, cuidadora, etc. En el temps això ha canviat, però no del tot, ni molt menys. I si hi ha un problema que penso que avui marca aquesta diferència entre la dona i l'home, està sobretot amb la maternitat, per una banda, i per altra banda, és la cuidadora de la família i ho farà doncs amb la gent gran, farà amb els seus fills, etc. Per tant, el treball a temps parcial d'una parella que estiguin treballant, una parella que sigui home-dona, doncs segur, amb tota seguretat, diria que el 90% la dona serà la que farà la feina a temps parcial per poder cuidar.
De fet, són les xifres que marquen aquests contractes de temps parcial o de reducció de jornada. Laia.
Sí, jo m'ha cridat l'atenció de l'observatori una dada que és el, que el 90, o sigui, de la gent que està en el règim d'empleades de la llar, d'empleats de la llar, el 97,5% són dones. Això és a nivell comarcal, però clar, vull dir, la dada és totalment
aclaparadora,
exacte. I clar, no, vull dir, és aquesta qüestió de les feines feminitzades i també de la feminització de la pobresa que es parla, no? És a dir, clar, unes feines que estan molt menys valorades i que, per tant, queden relegades a l'àmbit de la llar i que quan es contracta algú de fora per fer-les, molt probablement serà una dona altre cop. Llavors, tot això és com es segueix perpetuant, sigui quin sigui el context, diguem-ne, familiar.
Sí, jo com diu la Laia, crec que a nivell general la bretxa en part s'explica per aquesta feminització de les feines més precàries, no? Treballadores de llar i altres feines que tenen pitjors condicions, i d'aquí s'explica aquesta bretxa. Pel que fa a Sant Cugat, que sigui encara més gran, jo crec que un possible motiu podria ser, per exemple, que Sant Cugat al final és una ciutat amb moltes empreses multinacionals que treballant a Sant Cugat i anant a inauguracions fent entrevistes veus que el 80% dels alts directius són homes, no? A Sant Cugat, de les grans empreses multinacionals, que són persones que deuen cobrar, bueno, 500.000,
aquests sous que fan pujar el PIB, eh?
Que deuen cobrar, doncs, centenars de milers d'euros l'any, i que per tant això fa encara que la bretxa a Sant Cugat sigui més alta en comparació a altres llocs. Per tant, jo crec que s'assuma això, el fet, no?, que les feines precàries moltes vegades estan a càrrec de les dones, i d'altra banda, doncs, aquest fet que l'alta direcció, doncs, encara avui dia, no?, està ocupat per homes, i jo crec que això té a veure en part amb les causes que al final jo crec que és tema de conciliació, no? Sembla que per tenir una carrera professional i ascendir als llocs més alts hagis de renunciar
la vida.
Doncs, a tota la teva vida.
Amb un aspecte que és curiós com comprovar, com a l'hora de... O sigui, el nombre en aquest moment d'estudiants, per exemple, universitaris o de formació professional, és més alt en aquest moment, segons i quins sectors, de les dones que els homes. O sigui, n'hi ha més. I no només n'hi ha més, sinó que més tenen millors qualificacions.
Però això no comporta millors llocs de treball ni millors sous, no?
És una nova paraula.
Crec que tots tres heu abordat les feines feminitzades, no?, que acostumen a anar relacionades amb la cura. Ho veiem a nivell universitari, amb estudis com infermeria o medicina, que és per tenir cura de les persones. Ho veiem també en cicles formatius, que fins i tot aquesta dicotomia entre els diferents estudis encara es polaritza més. En mecànica, els oficis més de la llar els tenen els homes, i en canvi les cures un altre cop recauen en estudis més feminitzats. La qüestió és per què aquestes feines de tenir cura, que són tan importants per a la nostra societat, perquè són les bàsiques per a la nostra supervivència i benestar, estan tan mal remunerades, no?
Bueno, a veure, és que jo diria, per exemple, que hi ha una feina, si una dona no treballa,
no treballa remuneradament,
exactament, si una només està a casa seva, si és mestressa de casa, que a més és molt curiós dir mestressa, perquè no ho és per tant de mestressa, eh? La cosa, l'amo és una altra. Però si només fa això, està cobrint una quantitat de possibilitats de tipus laboral que no existirien si no fos que ell ho està fent. Per tant, això augmenta encara aquest tipus de contradicció. I amb el temps ha canviat, no hi ha dubte. Si diguéssim, si féssim aquesta referència a molts anys enrere, ha canviat. Però encara es va mantenint. I a mi el que em sorprèn molt és que inclús amb gent molt jove, homes parlo, això es veu bé.
Perquè es veu des del privilegi, no?
Suposo. Sí, i això es veu precisament amb una cosa que jo he observat amb germans dintre de la mateixa casa. És a dir, hi ha dos nois i dues noies en una casa, o un i un, i segons quin tipus d'activitat, quin tipus de feina, li traspassen a la noia, no li traspassen a la noia.
Perquè el masclisme és una qüestió social, no?
Jo aquí afegiria encara que fins i tot en contextos molt més conscienciats, és a dir, jo tinc entorns de meus que una mica més grans que jo, potser que ja tenen fills així, i tot i que hi hagi molta més consciència i molt més repartiment de les tasques de la llar, de cura dels fills, i vull dir, està tot molt més ben organitzat en principi, sí que és cert que de cara al món laboral, que marca moltíssim en el tema de la conciliació, segueixen sent les dones qui agafen les reduccions de jornada i per tant acaben cobrant menys durant uns anys, etc. Llavors, crec que estem molt lluny d'arribar a aquesta igualtat que...
20 anys, diuen els informes, no? Que ens queden 20 anys per reduir al màxim, que no igual,
aquesta
bretxa salarial.
Per mi la clau de tot al final és aconseguir una societat realment on la conciliació sigui possible, no? Perquè al final tothom coneix gent que treballa en empreses que han anat ascendint i que tu, per arribar a aquests càrrecs directius que acabes cobrant, tens un bon sou perquè tens molta responsabilitat, has de treballar de 8 del matí a 7 de la tarda, a 7 de la nit. Qui vol fer això o qui ho pot fer? Per quan se pot fer, qui no té cap mena de responsabilitat a casa, doncs com pot ser fins als 30, fins als 35 anys. Doncs als 35 anys, 36 crec que és la mitjana de tenir un fill. Tens un fill, doncs a veure, jo, en el meu cas, tinc un horari fins a mitja tarda, fins a les 4, treballo fins a les 3, fins a les 4. Jo, si hagués de tenir un fill i que tinc un fill per estar de 8 de matí a 8 de tarda fora de casa, doncs també preguntes quin és el sentit. I jo entenc que molta gent doncs faci la reflexió de renunciar, perquè dius, escolta, jo tinc una família, jo tinc una vida i vull gaudir també de la meva família, sigui per fer les teves aficions o per cuidar per estar amb els teus fills. El problema és que actualment això ho fan més les dones que els homes, doncs no sé per què, igual pel que deies tu, no? Que més fan, assumeixen més tasques de cura. Però per mi el problema de fons no és aquest, el problema de fons és que no es pugui desenvolupar una carrera professional doncs acabant de treballar a les 5 de la tarda. I és la conciliació que en aquest país, en aquest sistema econòmic en general, però sobretot en aquest país, que no permet doncs, desenvolupar-se i està penalitzat doncs voler tenir una jornada laboral de 8 hores.
Però és que hi ha una condició que no podem oblidar. Qui pareix és la dona. La que té fills és la dona, no és l'home. I aquesta condició, que és inexcusable, aporta una altra cosa, i és que es va veient cada vegada més dones que volen fer la seva carrera des del punt de vista professional, que ja diuen, no vull ser mare. Jo ho entenc perfectament. Perquè si aquesta dona...
Un segon, Eduard, perquè se'ns ha tallat el micròfon. A veure si el recuperem. No. A veure, provem en aquest del costat.
No sentit quedat?
Tampoc. Doncs canviarem amb el de davant. Estem en una setmana apocalíptica tècnicament en aquest estudi Ramon Barnils. A veure, Eduard, si et sentim.
Ara sí
que et sentim, perdona.
No sé si m'ho he quedat, però jo deia que un punt important és que la dona és el que apareix, és el que té fills, almenys. Per tant, des del punt de vista personal, si aquesta dona vol fer la seva carrera, si vol, a partir de que ha començat, ha estudiat, ha tingut un fill... perquè pensa una cosa, abans parlàvem de quin tipus de formació. Avui en dia hi ha moltes enginyeres, hi ha molta gent de ciències econòmiques que són dones, i que, per tant, poden fer-ho perfectament. Si realment està fent una carrera que és bona, arriba a una edat determinada que diu, escolta'm, jo vull continuar... I jo sé perfectament que si no continuo fent el mateix ritme que fa un home, no podré arribar a aquest punt que podria arribar-hi.
Però aquí entra la responsabilitat...
Deixo de voler ser mare. No vull ser mare.
Potser sí vull ser mare, el que no vull renunciar a la meva carrera professional, no. I és el que m'implica, no? I aquí hi entra...
El dir de vull ser mare no vull dir que... Entra... Probablement ho seria. Però a l'hora d'escollir, a l'hora de dir què faig... Doncs jo diu, doncs si vull continuar fent la meva carrera professional, no vull ser mare.
Jo crec que és molt legítim, no?, que cadascú decideixi quin tipus de vida professional pot tenir, el que potser com a societat, a nivell d'institucions i a nivell de la responsabilitat empresarial en la vida que ens afecta a tots durant molts anys de la nostra vida, és on s'han de buscar solucions perquè les dones, que som la meitat de la població del món, no hagin de renunciar a una carrera professional, si és que la volen, en càrrecs directius, a canvi de la maternitat, és a dir... Parlava el Bernat, no?, d'aquesta conciliació. Té sentit voler tenir família, sobretot en els anys on els infants són més petits, si no ens en podem fer cura, perquè tenir responsabilitats i ascendir a les empreses vol dir estar 12 hores al dia treballant? Quin paper juguen aquí les institucions? M'agradaria preguntar-vos. Hi ha eines que s'han anat posant sobre la marxa, crec que estem molt lluny de tenir-les totes efectives perquè aquesta paritat i aquesta bretxa salarial desaparegui, però, per exemple, una que s'ha fet en política són aquestes llistes cremalleres, no?, que hi havia gent que es posava les mans al cap, que parlem moltes vegades d'una meritocràcia, que no sé si en algun cas és real o no, però és una mesura per no apartar aquest 50% de població que són les dones de determinades esferes. Què creieu que tenim? Vull dir, crec que ens posarem d'acord que hi ha molt camí per davant de recórrer a nivell administratiu per posar eines, però també responsabilitat empresarial, perquè recordem-ho, també hi ha una responsabilitat empresarial en la conciliació, com apuntava el Bernat.
Hi ha algunes propostes que crec que podrien ajudar a fer una conciliació una mica millor. Ja es va fer l'escola bressol gratuïta a Infantil 2, però bé, no, a tot arreu falten places i la gent es queda fora. S'ha de fer escola bressol gratuïta als 0 anys i a l'1 any, sobretot a partir de l'1 any. Després ampliar les baixes. Tu si pots cobrir 2 anys de l'etapa del teu fill, un any l'home, un any la dona, un any cada part de cada parella, sigui home o dona, doncs hi arribes als 2 anys, doncs també tens més conciliació. Això hi ha en altres països que són molt més llargs els permisos.
Ja existeix, oi? Vull dir, sí. Països com els
aquí
escandinaus.
Aquí són 4 mesos, si ets 2, 4 mesos i 4 mesos, que vol dir que els 8 mesos ja m'explicaràs què fas amb un nen de 8 mesos i on el deixaràs.
8 mesos, que en realitat no són 8 mesos, perquè els dos primers els has de fer
junts.
Els has de fer junts, per tant, ens aniríem a 6
mesos.
Els 6 mesos.
I després un altre tema. Els autònoms tenen permisos de paternitat i de maternitat que cobren molt menys del que cobra un assalariat. El 65% dels autònoms són homes, i així abans a Catalunya un autònom no es pot permetre estar 4 mesos ara mateix sense treballar si no té un coixí econòmic molt important, perquè cobrarà un 30, un 40, un 50% menys del seu salari i tot l'altre no baixen les altres despeses, no? Per tant, jo crec que per una banda hi ha el tema de conciliació, mesures que puguin fomentar la conciliació, canvi de mentalitat i després també un canvi de mentalitat a nivell social de per part dels homes de més corresponsabilitat i que, bueno, que en això a l'hora de prendre decisions que afectin la carrera laboral, doncs que siguin compartides. Tot i que a vegades això és una cosa que surt molt de dins, no? També a vegades hi ha un home que pot sentir que té la necessitat que ha de treballar menys per estar més amb el seu fill, però casualment o no casualment, doncs això sempre ho pensen o ho viuen més les dones.
Però clar, és una qüestió social, possiblement, del que estem acostumats a veure, no? Ve el cap allò de sentir-se mala mare, no? De com et miren, o algunes converses que he sentit en el cas amb amigues meves, no? Quan el pare es fa càrrec de la criatura o cuina, fa les tasques de la llar, va a comprar, sentir-te dir que tens sort, no? Perquè, bueno, doncs no ho sé, està exercint les seves responsabilitats,
sí, sí,
i les seves
així,
obligacions.
És un sistema, com deies al principi de tot, patriarcal, i això se senten les mares, i segurament els pares que s'encarreguen dels seus fills i deixen la seva part de la seva carrera, doncs també els miren, entre cometes, malament per prioritzar la família, doncs per tant jo crec que és important intentar canviar una mica aquesta mentalitat, però per mi sobretot és encara molt més important el tema de facilitar un model econòmic, un sistema de treball que permeti la conciliació.
Que permeti la vida, no? D'alguna manera, no estigui basat...
Tinguis pare i tinguis fills o no, vull dir, pot ser que t'agradi anar a passejar per la muntanya i que no és normal que siguis d'estar cada dia de 9 del matí a 7 de la tarda treballant.
I destacar positivament, com a un petit parèntesi, que és veritat que el fet que sigui el mateix permís per homes i que per dones és positiu, que sigui igual, diguem, en el sentit de la conciliació i del sentit de la igualtat, però també és veritat que és completament insuficient, com esteu dient, i que la principal mesura seria augmentar aquest permís. I després un apunt d'una situació concreta, que és el tema de les famílies monomarentals o monoparentals, en què el permís s'entén com un dret laboral i per tant el tenen com només una vegada i no com un dret dels infants, quan també és un dret dels infants. Per tant, hauria de ser el doble perquè aquest infant pugui ser al mateix temps amb el seu progenitor o que un nen que tingui dos pares, dos mares. Vull dir que
de fet, és una lluita de les famílies monomarentals o monoparentals que es creï jurisprudència en aquest sentit, que s'entengui, com dius Laia, del part del dret de l'infant a tenir 8 mesos doncs els seus pares i mares i no dret laboral a uns 4 mesos de baixa, Eduard.
Sí. No, no,
com jo... ho fem?
No, és que és un problema diguéssim de la societat. Llavors, o sigui, quin concepte té la societat de com ha de ser? I llavors entraríem en un tipus de plantejament que es fa difícil. O sigui, jo quan veig determinades dones que estan a la direcció i voten a Vox, no puc entendre-ho. O sigui, no ho puc entendre, perquè penso, estàs en un grup que està precisament anant en contra de l'evolució social de la dona. encara que diguin que no és així. Però això forma part d'una estructura que és, per una part, per una societat capitalista, evidentment, i per altra part una societat que és masclista. No ha deixat de ser-ho mai. Mai. S'ha anat atenuant la legislació, però dins de cada una de les famílies, dins del comportament intern de cada família, això s'ha de solucionar, però sempre que hi hagi una ajuda, un suport de la societat. És a dir, on van les ajudes? Abans Bernat parlava dels autònoms. Clar, l'autònom, teòricament, l'autònom és un empresari, teòricament. O la veritat és un treballador desgraciat.
Perquè hi ha de molts tipus, però sí, hi ha molta precarització en l'àmbit dels autònoms.
És terrible.
Jo crec, bueno, per acabar, sí que una mica, potser sí que podem ser una mica optimistes, i una mica està canviant el cas d'una amiga meva que es va quedar embarassada i ella treballava en una empresa molt important, en un càrrec molt important. Des de que va tenir el fill, per una banda li posaven alguns problemes més, treballava moltes hores, i per l'altra deia, ella mateixa doncs, volia estar més temps amb el seu fill, i on va decidir, doncs, dintre de la mateixa empresa, doncs, va dir, mira, si no voleu que estigui aquí, i ella també volia més temps, va agafar una reducció de jornada i va buscar feina en altres empreses. I just va contactar amb una empresa també molt important, amb un càrrec molt important, i ella explicava, mira, és que la meva situació és aquesta. I des de l'empresa li van dir, que no et preocupis, perquè al final que tu vulguis, tu has de fer les teves hores i que tu vulguis estar amb la teva família o fer equips, doncs no és cap impediment, i si tu fas la teva feina, ja està. O sigui, jo crec que aquesta també és cap on s'ha d'anar, perquè sí que ara es vol reduir la jornada laboral de 40 a 37 hores,
però a 38 problema, i mitja l'any que ve, sí, i sembla que hi hagués d'haver un crac, sí, un patacrac per la patronal.
No són aquestes 2 hores que hi ha gent que fa 40, sinó el problema, jo crec, per la bretxa salarial, és gent que està 12 hores treballant per arribar a aquests jocs.
Mm-hmm. I jo volia fer un últim apunt, perquè hem parlat d'aquest sistema capitalista o masclista, però crec que també hi juga un paper important la desigualtat entre el nord global i el sud global, perquè quan parlem d'aquest 97% d'empleades de la llar, majoritàriament, molt majoritàriament, són dones del sud global, immigrants, mm-hmm, i que estan sostenint una cadena global de cures, que es diu així, que és com quan estan cuidant una persona gran o uns nens d'aquí del nord global, i paral·lelament estan enviant diners al seu país perquè puguin viure la seva família, però elles no les estan podent cuidar directament. Uh-huh. I clar, genera, les dones que poden aspirar als càrrecs directius que estem parlant, aquest sostre de vidre, habitualment són dones blanques. En canvi, quan parlem dels peus de fang, crec que es diu així, el sí, terra de fang, serien molt més majoritàriament dones immigrants del sud global. Per tant, també cal tenir en compte aquest punt de vista en aquest aspecte.
De fet, aquestes enquestes moltes vegades no inclouen molt d'aquestes persones que treballen en feines de la llar i de cures, perquè moltes no tenen ni contracte, ni a temps parcial, sí, ni cap altre
no
existeix, tipus de contracte.
No existeixen.
Per tant, sí, a sí, nivell de dades són persones invisibilitzades.
No existeixen.
Les dades, per posar-hi un xic de dades al tot que estem parlant, ara en parlava la Laia, aquest terra de fang, aquest sostre de vidre, també ho feia el Bernat amb l'exemple de la seva companya, que podríem dir que és d'una minoria, doncs, que ha tingut sort de trobar una empresa on es posi la vida al centre, no? Més enllà de l'economia. Segons les dades de l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, l'any passat l'Estat, el percentatge de dones i homes a la presidència i al conjunt dels consells d'administració de les empreses que formen part de l'IBEX 35 van ser de l'11,8% i del 39,40% respectivament. El 2015 només eren un 8,8% i el 18,7% respectivament. Com ho fem per trencar aquest fenomen de peus de fang, de sostre de vidre, que també hem de tenir en compte l'apunt molt interessant que ens feia la Laia, de la diferència de les persones del nord global i del sud global, perquè evidentment es parteix de privilegis diferents. No sé si reivindiquem prou això a les nostres administracions que treballin en aquest sentit.
Però jo no ho entenc massa, és que determinat tipus de persona que ve d'altres països automàticament té doncs, solucionat el seu reconeixement com a dalt, i si ben fills tenen escola immediatament, i en canvi uns altres no en tenen. I això és, en aquest cas entrem en una altra discriminació, que és la racial. O sigui, els nens d'Ucraïna van anar a l'escola immediatament. Si jo arribo a l'Equador i em porta dos i costa més, els nens encara tenen solució, però ella no està reconeguda. No està reconeguda i s'ha treballat des del primer dia. I això és una discriminació total. O sigui que, en definitiva, tot això que estem parlant necessita, és necessari que sigui una visió global de la societat. Mentre no es produeixi aquesta evolució global de la societat, cobrint, per exemple, aquestes diferències que es produeixen quan una dona, per exemple, doncs, ha de parir i ha d'estar uns mesos sense poder treballar. Si no es cobreix això des del punt de vista econòmic, si no se soluciona el fet de dir el fet de ser home o el fet de ser dona no justifica el que hi hagi un tipus d'actuació, no hi ha uns models estrictes per sexe, exceptuant el fet d'aquest de la maternitat, que només pot ser per part de la dona. Mentre no sigui vist d'aquesta manera, això és molt difícil. I insisteixo, en un món on el diner és el que marca les pautes, tot això és molt, molt difícil. I vull ser optimista, inclús amb el pas dels anys, però vull ser optimista i vull pensar que efectivament a poc a poc s'anirà obtenint això, com s'han tingut altres coses. Però la necessitat és que sigui la societat globalment, no és un plantejament només d'un sector o un segment, no, és globalment. I globalment vol dir això, que hi hagi un tipus de drets que siguin per tothom exactament iguals. I això es fa difícil d'entendre a partir d'unes premisses que són l'home és l'home, l'home és el que mana, la dona el que ha de fer és obeir.
La realitat, en tot cas, és que hi ha una part important de la població que empenya en aquest sentit. El moviment feminista diria doncs, que està en un punt més àlgid que mai, però s'han de sentir algunes bestieses de part de la població i fins
partit,
i tot enquestes
i partit,
que són del part del govern espanyol fent unes preguntes de si el feminisme ha anat o no massa llarg, que haurien de parlar primer de si la pregunta és pertinent o no formulada d'aquesta manera, i la resposta fa posar els pèls de punta. Per acabar, m'agradaria tractar un tema més, que és la perspectiva de gènere en tot allò que ens envolta, no? El mandat passat a la ciutat es parlava de pressupostos en perspectiva de gènere, les negociacions col·lectives de les empreses també es poden fer en perspectiva de gènere. Creieu que això s'està fent? No s'està fent? Està molt a les beceroles? En quin punt esteu, segons la vostra experiència?
Jo, experiència al tema de negociacions col·lectives, i a més doncs no ho conec, no? Jo crec que sí que a l'administració se li ha de demanar, és complicat, no? que posi límits en les empreses que s'acabin complint, però l'administració sí que s'ha de demanar que sigui d'exemple, almenys amb el que són els seus treballadors propis, que molts cops acaben obrint camí, no? Perquè ho pot fer directament, doncs, sigui amb horaris, sigui amb conciliació, sigui amb igualtat, i jo crec que el que sí que s'ha de fer... Hi ha molta gent que està en contra, hi ha gent que opina de moltes diferents, no només els que són antifeministes, sinó jo estic a favor, sí que estic a favor de les quotes en determinats llocs de poder, perquè crec que és la manera d'obligar i de potenciar que s'hagin de posar dones al final, que per una banda doncs, estan allà, per altra també són de mirar i d'altres dones que poden, no, com a exemple, de veure que puguin arribar. Per tant, jo crec que és important que en llocs directius de l'IBEX, dintre d'empreses, en tots aquests càrrecs, a dintre d'ajuntaments, de directors tècnics, de cap de departament de l'Ajuntament de Sant Cugat, a veure quantes dones i quants homes hi ha, jo crec que sí que s'hauria de...
A nivell de regidors tenim l'Ajuntament més masculinitzat dels últims mandats.
I en fi, jo crec que sí que en aquests àmbits sí que l'administració podria fer més.
Comparteixes, Laia?
Sí, totalment, em sembla com una bona, o sigui, perspectiva, i sí que no puc parlar gaire de negociacions col·lectives perquè no ho he viscut, però sí que és potser rellevant que no hagi viscut, perquè en àmbits de sectors que hi ha hagut una lluita sindical històrica i que és el que permet que hi hagi millors condicions laborals, és, per exemple, la indústria, està més masculinitzada, els llocs de feina. Aleshores, això és una qüestió com històrica que es pot treballar per revertir, no? Però és cert que en l'àmbit on jo he treballat, que és el periodisme, en general, globalment, els drets laborals no sempre s'acaben de complir, i aleshores, diguem-ne que crec que és tant de base el que s'ha de treballar, que seria, és molt interessant el tema de la perspectiva de gènere, però que és, bueno...
Estem a les beceroles.
Hi ha molta feina
per fer. Eduard.
Digui.
No, jo últim apunt, que ens queda un minut.
Jo penso que, efectivament, continuo dient que ha de ser una solució col·lectiva, una solució social, això està clar. I és veritat que hi ha una sèrie de feines que fins ara s'han considerat exclusivament masculines, per física, pel que sigui, Però també passa que últimament s'ha comprovat com determinades les feines, i parlo primer de la construcció. O sigui, era impensable poder pensar que fent una casa hi haurien dones treballant a la construcció.
Una de 65 anys que fa anys que fa.
I encara n'hi ha, i n'hi ha més de les que hi havia. I això penso que és favorable i que és positiu.
Bé, 20 anys, diuen, per...
S'ha de treballar menys, en general,
per eliminar
la societat, on es treballa menys.
Diguem 25, va.
I tot serà més fàcil.
Posar la vida al centre i deixar l'economia al costat, oi? Moltes gràcies, Bernat, Laia i Eduard, per acompanyar-nos a aquesta estona i per aquestes reflexions sobre la bretxa salarial, que segur que ens acompanyaran, malauradament, molts anys més, però treballarem incansablement perquè es redueixi, com a mínim. Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.